Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11, us informa Olma Giró. L'IPC ha baixat més d'un punt el passat mes de juny a Catalunya i s'ha situat al 1,9% en comparació amb el mateix mes de l'any passat. El mateix percentatge es dona al conjunt de l'Estat. Es tracta de la variació interanual més baixa des del març del 2021 i fa que l'indicador encadeni dos mesos consecutius de baixada. Els aliments també han continuat moderant-se, però encara són un 10% més cars que fa un any. La inflació subjacent, que no té en compte aliments no elaborats i l'energia, ha baixat fins al 5,9%, dues dècimes menys. En comparació amb el mes de maig, però, els preus han pujat un 0,6%. Unes dades, les de la inflació, que segons el sindicat Comissions Obreres, demostren que les polítiques de contenció estan funcionant. Ho diu el secretari de Treball i Economia, Ricard Bayera, que ha celebrat tenir una de les millors dades de la zona euro.
Tenir una de les millors dades a nivell europeu, tan sols superades per Grècia i per Suïssa, que estan en 1,7 i 1,8 respectivament, però a més en termes de l'IPC harmonitzat, això vol dir que l'IPC que podem comparar amb la resta de països, estem en una tercera part del que és la mitjana de la Unió Monetària. Per tant, èxit en les polítiques de contenció.
Més qüestions. El PSC i Tot per Terrassa han tancat un acord a la Diputació de Barcelona. Tenint en compte que el PSC fa dies que ja va tancar un acord amb els comuns, gairebé ja s'assegura la presidència de l'ens supramunicipal. Els tres partits sumen 23 vots, encara per sota dels 26 que marca la majoria absoluta. Ara bé, com que Tot per Terrassa era el principal partit que temptejaven els independentistes per intentar tancar un acord alternatiu, s'allunya la possibilitat que finalment Esquerra i Junts puguin acabar desbancant el PSC, que és la força que va quedar primera en vots. Els dos partits independentistes sumen 22 vots, un menys que els vots que ja té garantits Lluís Amoret. Més notícies. El diputat del PSC al Congrés dels Diputats, José Zaragoza, afirma a Ràdio Estel que tant Catalunya com Espanya han estat millor que fa 5 anys.
Estem avui millor que fa 5 anys? Mirem els problemes que teníem nosaltres al 2017. Teníem problemes de corrupció, un govern corrupte, que utilitzava la policia per destruir proves de la seva corrupció. Teníem un problema d'atur i de precarietat laboral i teníem, a més, un problema de conflicte a Catalunya, intens, de confrontacions. Només hem de recordar les coses que han passat en aquest país. Nosaltres ho tenim molt clar. I aquests tres problemes ara no estan en primera línia.
No estan fet, en primera... aquest debat pràcticament no van aparèixer.
Per què no van aparèixer? Perquè estan solventats o en vies de solució perquè hi ha polítiques normals i per això a la dreta no li interessa parlar de les coses que s'han arreglat que ells van espatllar.
Segons el diputat del PSC al Congrés dels Diputats, el PP acabaria pactant amb Vox encara que el PSOE acabés guanyant les eleccions i d'aquesta manera impediria que Pedro Sánchez fos president del govern espanyol. I a Barcelona, l'alcalde Jaume Collboni vol endurir les sancions contra les persones incíviques. Collboni ha detallat que passat l'estiu proposarà formalment incrementar les multes per castigar encara més els comportaments incívics. L'alcalde de la ciutat espera que els grups municipals donin suport a aquesta nova mesura. Collboni ho ha dit des d'un acte que s'ha fet al Parc de Neteja Joan Miró.
Aquells que no compleixen les normes, aquells que no respecten l'espai compartit, aquells que no valoren l'esforç que fa la ciutat i els treballadors i treballadors de neteja, tinguin sancions més dures, perquè justament és una forma de dissuadir alguns comportaments i de penar o castigar els comportaments incívics.
Mentrestant, durant l'estiu s'han reforçat els equips de neteja a la ciutat. De fet, s'han triplicat els recursos dedicats a la inspecció del servei de neteja i recollida de residus. I ara els esports amb Anna Closa.
En tenis, Carlos Alcaraz s'enfronta avui al danès Holger Rune per una plaça a la semifinal de Wimbledon. Serà cap a les 4 de la tarda. Alcaraz s'enfrontarà al número 6 del món als quarts de final després de remuntar el partit de vuitens contra Matteo Berrettini. A tot això, demà es disputarà la primera semifinal d'aquest gran slam que enfrontarà Jannik Sinner i Novak Djokovic. L'italià arriba a la penúltima ronda després de guanyar Safiulin per 3-16-1, igual que el serbi ho va fer després de vèncer Rublev pel mateix parcial. Pel que fa el quadre femení, la primera semifinal enfrontarà la ucraïnesa Svitolina, que ha derrotat la número 1, i Iga Swiatek donant la sorpresa contra la txeca Vondroušová. Avui es decidirà la segona semifinal. I en ciclisme, avui es disputa la 11a etapa del Tour de França, una plana de 180 quilòmetres que va de Clermont-Ferrand a Moulins. A la 10a etapa, Peyo Bilbao va ser el més ràpid a Issoire i es va emportar la seva primera etapa del Tour trencant una ratxa de més de 100 jornades seguides sense una victòria espanyola. El ciclista basc va ser el més ràpid a la mitja muntanya de 162 quilòmetres, una etapa que va dedicar al seu company d'equip, Gino Mader, que va morir a meitats de juny a la Volta a Suïssa després d'un accident.
Gràcies, Anna. Això és tot fins ara. Nosaltres tornem d'aquí una hora a les 12 amb més notícies i ara us deixem amb el magazín de Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Sis minuts que passen de les 11, seguim aquí a la part magazín del matí a Ràdio Estel i reprenem aquesta taula de redacció perquè us hem d'explicar que avui tenim a la nostra corresponsal als Balcans perquè allà aquests dies s'hi estan fent castells.
Sí, els Minyons de Terrassa han actuat aquest cap de setmana als Balcans per commemorar els 30 anys de solidaritat catalana amb aquella zona. Aquí escoltem aquestes del públic que van a veure aquestes actuacions dels castellers. De fet, aquesta matinada han tornat a casa i és per això que volem saber com ha anat l'experiència de fer castells a països on, a priori, en saben ben poca cosa. Jaume Maesso, president de la Colla de Minyons de Terrassa, bon dia.
Què tal? Bon dia, com anem?
Doncs molt bé, molt contents i sorpresos d'aquest viatge que heu fet doncs, això pels Balcans. Vau actuar dissabte a Dubrovnik, a Croàcia, i diumenge dues vegades a Sarajevo, a Bòsnia. Explica'ns quins castells heu carregat, descarregat i amb quines sensacions marxeu dels Balcans.
Més que nosaltres quan fem un viatge a l'estranger, a vegades més que el fet dels castells, no? Que hem fet castells de 7 pisos i 8 pisos, és sobretot una mica què hi anem a fer. No? I en aquest cas, com bé dèieu, a part d'actuar a Dubrovnik, també actuar sobretot a Sarajevo pel fet de la col·laboració que Catalunya va tenir durant la guerra a Bòsnia-Herzegovina, no? Per tant, sobretot a part dels castells que hi vam fer, sobretot el que hi vam anar a fer, no? Que és commemorar i una mica els valors castellers portar-los més enllà, no? Del nostre territori.
Clar, tu apuntaves, quan feu un viatge a l'estranger, és a dir, que entenc que és una cosa habitual també de la cultura castellera, doncs de sortir de Catalunya i exportar aquesta tradició i aquests valors castellers.
Correcte, és normal, diguem que és habitual que durant cada any hi hagin colles que potser es fan dos viatges internacionals, no? Nosaltres, per exemple, els Minyons de Terrassa acostumem a fer un viatge que nosaltres acostumem a dir així llarg, no? Diguem internacional, cada 3 anys o així. És habitual, però bueno, una cosa no treu l'altra, vull dir que és una feina que s'ha de treballar molt perquè al final heu de pensar que no és un viatge com faríem amb la família o amb amics, no? Que al final són 240 persones i moure 240 persones és un volum molt gran i bueno, té una feina darrere i per això no? Està bé, però bueno, a poc a poc, que si no és molt complicat.
Clar, 200, veiem les imatges d'aquest cap de setmana que heu passat pels Balcans i feia molt goig tota la colla que éreu, els Minyons, per aquelles regions, per aquelles ciutats. Una mostra també de com la cultura popular, Jaume, ens apropa a altres pobles, genera vincles i també transmet valors. No sé quina va ser la rebuda a Croàcia i Bòsnia i si els locals us van ajudar, per dir-ho així, a fer pinya.
Correcte, Dubrovnik. Potser Dubrovnik va ser diferent perquè és una ciutat molt, molt turística i sí que hi havia molta gent, però hi havia molta gent, diguem, internacional, més que locals, que sí que tothom al final s'apropa a ve a fer castells i pregunta, no? El primer el mira, després es va apropant i el tercer dius que si vols t'hi pots posar, eh? Vull dir que
amb una mica de por, també, no? Suposo.
Correcte. Ells es van apropant i diuen, es pot, i diu, sí, i és gratis, i diu, també, vull dir que...
Clar, Dubrovnik costa trobar coses gratuïtes, Jaume?
Correcte, totalment. I després el que va ser molt, molt maco sí que va ser a Sarajevo, perquè vam fer dues actuacions al matí, al migdia vam fer una actuació a la plaça de Barcelona, de Dubrovnik, que precisament, diguem, és una plaça que es va reconstruir després de la guerra amb fons de l'Ajuntament de Barcelona, i que hi havia molta gent, fins i tot em va sorprendre el fet de trobar gent que et parlava català, ja, bosnis de tota la vida, que fa 30 anys eren nens, van venir aquí de, com a refugiats, i que molts van estudiar a l'Autònoma i es van quedar uns anys, i que venien allà i home, que parlaven en català, un català amb accent bosni, però un català molt, molt correcte, que tothom molt agraït, gent que s'emocionava i plorava i donava les gràcies per tota la solidaritat que hi va haver fa 30 anys, i els catalans sempre hi heu sigut. Per tant, per una banda, molt, molt maco, i gent molt local, perquè era un barri, diguem, un barri apartat del centre. I a la tarda sí que vam actuar, diguem, davant de l'Ajuntament de Sarajevo, i allà sí que hi havia més institucions i tal, hi havia molta gent, però també tots molt agraïts. Ens sorprenia, no?, perquè són una, com sabeu, són una cultura que a vegades els hi costa, no?, el tema això de compartir, de col·laborar, perquè, bueno, pel tenir tres ètnies i els hi costa molt barrejar-se, no?, però els agradava, no?, i ells t'ho deien, no?, que està molt bé, que és el que necessiten ells, no?, que tot i les diferències, fer pinya tots, amb comunió i tal, és el que els agradava. Per tant, contents de veure tot això i de poder-hi participar.
Recordem que els Minyons de Terrassa vau actuar en commemoració primer d'aquest genocidi de Srebrenica davant la simbòlica biblioteca de Sarajevo. De fet, també en vèiem imatges i escoltàvem també els vídeos ara al principi de la xerrada de la colla de gent que es va plegar per veure-us. Aquesta biblioteca de Sarajevo destruïda i incendiada durant la guerra i ara recuperada. I també, ho comentaves tu, vau actuar a la plaça Barcelona per commemorar aquests 32 anys de la cooperació i amistat entre Catalunya i Bòsnia durant la guerra dels Balcans. No sé si ara tu deies que molta gent va venir a fer pinya, es va interessar també per la cultura castellera. No sé si heu fundat o s'ha fundat o ajudat a que es creï potser una colla castellera a aquests països, perquè sí que n'hi ha moltes repartides pel món.
És complicat fer això, no? Però sí que és veritat que allà ens ho preguntaven, no? I a part, com que anàvem allà i havíem fet també una feina prèvia, que hi havia gent de la colla que havia sigut cooperant fa 30 anys i que, per tant, coneixia molta gent local, ens hagués agradat que un cop arribar allà haver pogut fer uns tallers abans, però sí que era complicat. Però un cop allà, al final, tu veus, no?, que hi havia nens petits que tenien inquietuds, que veuen gent pujant-se i ens pujaven, els ensenyàvem a pujar, i home, la veritat és que seria molt maco, no?, veure una mica com evoluciona i com els valors i el fet que els tallers movent més enllà de les nostres fronteres.
Doncs Jaume Maeso, president de la Colla dels Minyons de Terrassa, moltíssimes gràcies per la feina que feu també d'exportar aquesta cultura catalana i aquests valors arreu del món. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i molt bon estiu.
Moltes gràcies i bon estiu també a vosaltres.
Onze i 13 minuts. Déu-n'hi-do, eh? La feina dels Minyons està molt bé.
Bonica.
Molt bonica, molt bonica. Va, que necessitem saber ja, jo no puc aguantar més, no puc... Necessito aquesta informació de servei per poder passar aquest dimecres. Uri Francisco, us saber què és tendència a aquesta hora.
Avui us proposo baixar a les revolucions, fer una aturada, agafar aire, oxigenar les neurones i disfrutar del trending topic número 3, que no és altre que Feliz Miércoles.
Ai, sí. Que bé. Quina pau. Sí, està bé aquí, eh?
Realment sí. Sí que ho té aquesta cançó, això. Tornem a la metralla New Age, gaudim de la saviesa popular, dels consells desinteressats que podem trobar a la xarxa. Si sou fans d'aquesta subsecció, i em consta que són molts els seguidors d'aquest espai, Mercè, em consta.
Et consta? M'agrada això.
Sí, em vol constar. Reconeixereu l'usuari @litper, tot un clàssic, que ha penjat una foto del sol lluint sobre el mar amb el següent comentari.
Maco.
A vegades, els miracles... són les bones persones que es creuen en el nostre camí.
Maco. Ben trobat.
No sé què té a veure jo, el sol i el mar.
Això l'està, ja li fa gràcia, li ha fet gràcia.
És un altre miracle.
El de menys és la foto i el missatge.
A vegades, el miracle és que decideixis publicar diàriament aquest tipus de frases sense cap mena de vergonya. Això sí que em sembla un miracle. Però la Litter, de tant en tant, també fa gala d'un sentit de l'humor afilat.
Sí?
I ens regala perles com aquesta que va publicar el passat 5 de juny. Els primers 5 dies després del cap de setmana són els més difícils.
Carai, divertida, àcida.
Molt àcida, humor intel·ligent. Seguim amb l'usuari @ch-chaplin8, que ens dona un d'aquells consells que en anglès se'n diu game changer. El truco está en que mientras sepas quién eres y lo que te hace feliz, no te importe cómo te vean los demás.
No sé cap de les dues coses.
Què és això?
Les dues premisses...
Ja, potser heu patit una revelació amb aquesta aportació d'en Chaplin. Acaba de com de hackejar la vida oferint-nos el secret de la felicitat. Però és veritat que no sé si és més difícil saber qui som realment o que les coses que et facin feliç no siguin ni perjudicials per la salut o, en algun cas, directament il·legals. Seguim amb l'usuària @aneva07, que ens ofereix una màxima que em recorda un vell eslògan del PSC. Les palabras tienen alas y las acciones raíces.
Veig tantes tasses aquí, tants missatges de tasses.
Una indigestió...
M'està gustant.
No us recorda aquell lema del 2008 que va fer famós el president Montilla, allò de fets i no paraules?
No paraules, és veritat.
Si ve a ser això.
Ben trobat.
I avui no acabarem amb el padrí de la secció, l'actor Luis Merlo, perquè el seu aforisme diari és una cita d'una escriptora nord-americana i a mi m'agrada quan els tuits se'ls curra ell mateix, no quan fa cites de gent, que això no té massa.
Però si són cites bones...
Sí, però...
Ho ha triat malament, també.
Assumeixes el repte de fer una frase cada dia? Doncs corre, tu. Acabarem amb l'usuari @soyjavierleal, que ens regala un tuit d'aquells que no podreu oblidar en tot el dia. Buenos días, gente de Twitter.
Hola.
Si esta canción no te levanta el ánimo, hoy nada lo hará. Say be day, a saber lo que significa, pero qué ritmo.
Mira, té bon rotllo.
Sí.
Tu saps què vol dir, Say be day, Marta?
És que ja té aquest to, com d'alemany.
Aquest és el típic que se'n va a la Xina i es fa un tatuatge amb caràcters xinesos sense saber què vol dir.
Sí.
No sap el que està promovent.
Sí. Quedava bé.
Perquè segons el traductor del Google, Say be day vol dir aneu a pastar.
Carai.
I ho he dit finament. Sí. Sigui com sigui, sí que és veritat que la música aixeca l'ànim i si tens un mal dia sempre pots fer un xai vidai amb els teus problemes.
Està bé.
Sí.
Va, que encara ens dona temps perquè la Marta ens expliqui què li ha agradat l'atenció. Concretament, una acció policial a Essex, al Regne Unit.
Sí, els fets van passar ahir, recordeu que és una hora menys, a Gran Bretanya. Un veí va trucar a la policia perquè la veïna no deixava de cridar. Fins al lloc dels fets s'hi va desplaçar una parella de policies. De servei, que els policies, jo me'ls imagino, en lloc de dònuts i tasses de cafè gegant, deuen dur una tassa de te de porcellana i una pasteta de te. És molt menys pràctic,
sí.
Però bé, ells, els britànics ja sabeu que són molt seus. Sigui com sigui, els dos agents van arribar fins a casa i només baixar del cotxe ja van sentir els crits. Ells buscaven una dona, però l'ofici de gent sempre té alguna carta sota la màniga, alguna sorpresa, i és que no es tractava d'una dona, sinó d'un lloro cridaner.
Ai.
Hem estat investigant, i els lloros, escolteu, poden bramar així. És un lloro, eh? Uita.
És un mosquit, no?
És un mosquit, ja.
Però un pulmó té, el lloro.
Aire i segueix. Però és que no queda aquí la cosa. N'hi ha també que ho fan així, escolta. Això és veritat.
Et dic una cosa, això és pitjor que la música electrònica del Masnou.
És un lloret.
Quina indemnització vols?
Clar, i tenint en compte que l'Stevie Wood, que és el propietari de la casa sospitosa, on presumptament hi havia aquesta dona, ell té una plantilla de, atenció, 22 lloros en plena forma.
Està sort, ell.
Per tant, els números de que te'n toqui algun de cridaner són molt alts. Només em queda compadir els veïns que han de conviure amb un zoo al costat de casa, però que no es queixin tant que allà al Regne Unit hi fa més fresqueta.
Sí,
exacte. I s'hi viu molt millor.
I almenys que diguin els lloros, no? És per compensar. Molt bé, Harke, doncs va, que només ens queda saber ara ja l'ultrasó del dia en aquesta taula de redacció. Sí, que... Mira, que viatges de nou, no?
Sí,
temps.
Sí, perquè avui és l'aniversari de Juli Cèsar. Avui faria 2.123 anys. L'emperador romà, amb una vida molt més trepidant que els actuals líders polítics, va néixer a Roma, això sí, i va morir a Roma, perquè en aquell temps no hi havia jets privats, com la Taylor Swift.
Exacte.
I per això avui viatgem fins la capital d'Itàlia. Felicità. Tenerci per mano, andare lontano, la felicità. Imagineu-vos passejant per Roma, com si fóssiu l'Albano i la Romina.
M'ho imagino.
Us compreu, evidentment, una pizza al Taglio, boníssima, perquè sempre ho dic, quan seu a Itàlia mengeu pizza, dieu, això sí que és una bona pizza, encara que no valgui res.
Però no pizza, tot el que menges està bo sempre.
És més bo tot, i és la típica conversa, és que aquí tot és bo.
Sí?
Una manera de tomàquet és boníssima, tot és més bo a Itàlia. Imagineu-vos, doncs, això, que aneu caminant i xinu-xano arribeu a un dels monuments més visitats de la capital.
Va,
i aquesta, precisament, és la pregunta d'avui. A davant de quin monument som? Va, primera pista, tens.
Va.
Mira, segueix, no m'hagués anat cap a una altra banda.
Sí, no m'he acabat d'entendre.
Però jo he rectificat de la ruta amb la
una. Sort,
sort. No, cap a aquest carrer.
És graciós, això.
És molt
graciós.
Maco de fer.
És molt maco de fer.
Home, oh, i tant.
Ja sé per on vas.
Ara ja has caigut.
Sí.
Doncs ja està. No volia donar una altra pista, però espereu-vos als vols de la una. Si ja sabeu de quin monument de la Roma...
José està ofès, eh? Perdona, no sé què ha passat. José, estem donant moltes pistes.
Ja és que pensava en unes moltes
pistes. Pistes.
Sí, sí.
663-99-30-62, un WhatsApp, o si ho preferiu, també correu electrònic, almatí@radioestel.cat. Com els italians diuen, que totes les paraules acaben en vocal. WhatsApp...
I parlen un anglès molt més anglès que els anglesos.
Sí, un accent molt rocambolesc.
Però és veritat això que et dius, no? Que acaben amb aquest...
És veritat.
WhatsApp. Molt bé.
Doncs això, escriviu i vostra pot ser l'assistella. Capravo, versió estiu.
Vinga, va. Petita aturada. I tornem, va, tornem després de la pausa publicitària a la Part Magazine. Ens espera ja la Gemma Pasqual, que ens presenta el seu llibre Torturades, de Coma Negra, d'aquí una estona, aquí a la Part Magazine del matí.
Radio Estel.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Radio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Sabíeu que el Laboratori d'Aigües de Barcelona és un referent internacional en anàlisi d'aigua? Doncs per si de cas no n'havíeu sentit parlar, avui us ho explico.
L'aigua i la vida.
Potser a primer cop d'ull el fet de saber que els Laboratoris d'Aigües de Barcelona són un referent a tot el món no us pot resultar gaire interessant. Però si penseu que l'aigua que us arriba a casa ha passat abans per aquests laboratoris, segur que us quedareu més tranquils de saber-ne característiques de la seva qualitat. La realitat és que són molts els motius pels quals aquests laboratoris gaudeixen d'un gran reconeixement. La clau, però, presideix en el seu equip de professionals, un grup de persones altament qualificades. Gràcies a la seva activitat, duen a terme prop de 500.000 controls de qualitat exhaustius anuals amb l'objectiu d'assolir aquesta màxima qualitat de l'aigua que tots rebem a casa. Potser no hi pensem gaire, però la importància de l'aigua per la nostra salut i la dels nostres ossos, el cervell, els ronyons, el cor i la digestió, és primordial. Així que m'alegro avui d'haver-vos pogut fer conèixer aquesta realitat que a tots ens beneficia.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Minuts. En els propers minuts us volem parlar avui de Torturades, un llibre editat per Coma Negra, de la Gemma Pasqual i Escrivà. L'escriptora recull el testimoni de 22 dones sobre el terror que van viure a la comissaria de la Via Laietana de Barcelona entre el 1941 i el 2019. Gemma, com estàs? Bon dia.
Bon dia. Pues a València, a casa, que ja tenia ganes, que he fet una xida molt gran amb Torturades i ara ja ara
estàs
a casa.
Estàs una mica ja descansant, no, Gemma? O què?
Estàs escrivint?
I ens pots dir sobre què estàs escrivint ara, Gemma, que sempre és interessant.
Bé, estic fent una novel·la, però no... De dones, com sempre faig jo, però no vos vull explicar més, perquè sóc una miqueta aixina.
Bé, doncs ja ens assabentarem, però bé, ja és bona notícia que estiguis escrivint. Que després t'ho preguntarem, eh? Perquè, clar, crida molt l'atenció com una informàtica que va escrivint.
Sí. Bueno, acabe amb l'ordinador.
Amb l'ordinador. Clar, això és veritat. Sí, sí. La connexió hi és, no?
Sí.
Bé, en tot cas, parlem avui de Torturades, Gemma, perquè poses cara, veu, lletra a aquestes 21 dones, tot i que tu havies investigat la tortura a Xile, a l'Argentina, també a l'estat espanyol, clar, Gemma, quan t'expliquen què és el que els hi va passar en primera persona, no és igual, no? No sé, tu pensaves trobar tantes dones torturades?
No. No, i en primera persona no és igual que llegir en un llibre o fins i tot a Xile vaig llegir alguna autòpsia, que això és dur.
Molt.
Però que una víctima, que una dona te ho diga cara a cara i a més gravant-ho. Perquè aquesta jo intentava ser molt objectiva i no posar-li sentiments, és molt difícil, però clar, intentava estar freda, no? I en el que estava, quan m'ho explicaven, no? I jo crec que això ho aconseguia, no? O almenys ho intentava, no? Però ja a casa, on estic ara mateix, no? El mateix espai, no? En la gravadora, i clar, per a construir el seu relat, per a escriure tot el que s'havia passat, l'havia d'escoltar una vegada i una altra, va ser molt dur, de veritat. Bueno, pitjor per a elles, evidentment.
No, clar, però és el que tu dius, i a part, moltes d'elles, ja era la primera vegada, no?, que parlaven, o sigui, ara tu dius, la part més difícil, no sé, era quan sorties d'allà, d'aquesta conversa, quan feies el retrat, perquè, clar, és tan bèstia, no?, tot el que expliques a torturades, i aquest punt de com saber mantenir aquesta distància, no?,
Sí, perquè no... Perquè jo us explico, és un llibre, és un relat periodístic, és un llibre d'assaig, no sí. Sempre... Té una mica de literatura, perquè això no ho puc evitar mai, no?
Sí.
Llavors, clar, havia de ser molt correcte, perquè jo sempre dic que més que un llibre és una denúncia. Mm. I tant que això havia d'anar molt en compte, no? Tenia que tindre la mida justa de tot, i tot havia d'estar corroborat... Però és clar, jo les veia, moltes d'elles ara són molt grans, d'altres no, d'altres són joves, però sobretot les grans, quan jo escoltava el seu relat, les veia de, com joves, com quan tenien 17 anys, no? I això sí. I sobretot el que em va quedar molt l'atenció era com el relat d'elles, perquè clar, jo us explico, com tu ves des de 1941 fins al 2019,
clar.
Això... Tela. Llavors, seguint el mateix patró. Seguint el mateix patró. Perquè, bueno, això ho explica molt bé la soledat real, que deia que mentre la torturaven hi havia uns joves policies que eren els aprenents de policia. I clar, això, anar passant d'uns a l'altre, i les tècniques i les maneres i el viatge de gènere, doncs l'apliquen de la mateixa manera.
Clar, aquest viatge de gènere, que és molt interessant, perquè dèiem que tu has estudiat la tortura a Xile. Al País Basc has estudiat moltíssim aquest viatge de gènere, si no m'equivoco, Gemma, no? Tu ja sabies que existia, no? Però, clar, de quin tipus de violència estem parlant?
A veure, quan parlem de viatge de gènere, no estem dient que es tortura més a les dones que als homes, ni es fan més o menys mal, no? Uh-huh. És la manera. Parlem de la manera. Coses, per exemple, una dona que entrava a Via Laietana, si tenia la regla, se li parava. Però si no tenia la regla, li baixava. I això ho explica la Soledat Real en 1941. I ho explica la Xenia García en el 2019. Llavors, ja estaves bruta, perquè era molt difícil aconseguir una compresa, un tampax, el volien bruta. Quan les dones van al lavabo, van acompanyades per un policia i estan en la porta oberta. O, per exemple, quan es dutxen, ho explica la Núria Cadenes, no?, que tenia un policia mentre es dutxava. Ja, les coses van augmentant, quan se tracta de ser per darrere, la manera en què el parlen, el que fa fàstic, però n'hi ha més, quan n'hi ha testimonis de com els pits s'apagaven cigarretes, com aplicaven electroxocs a les zones íntimes d'elles, com especialment es pegaven al baix ventre, i algunes d'elles, quan la Soledat Real ja no va poder tindre fills, algunes dones van avortar, les violacions, tinc molts testimonis que expliquen com violaven a les prostitutes, per exemple, i així vos podria anar a explicar.
Clar, esferidor. Ara parlarem també de la Xènia, perquè jo crec que és un dels testimonis, no?
Sí.
Que, no sé, és que clar, són tan esferidors tots, no és que cridi més l'atenció, però crida l'atenció potser perquè això ha passat al 2019, no? Però una de les primeres dones de qui parleu en el llibre és la Victòria Pujolà, i clar, la veu de Ràdio Pirenaica, no, Gemma? Per tots aquells que potser siguin més joves, no?, i que no recordin què era la Ràdio Pirenaica. No, la veu, la veu catalana, sí, digues.
La veu catalana de l'Ajuntament Pirinaica i una dona, que això és molt important, clar. No? És, perquè, clar, els joves que s'escolten ara pues, estan molt acostumats a sentir veus femenines per la ràdio, i, però en aquella època era un fet inusual. Doncs l'Ajuntament Pirinaica era una ràdio que estava a Romania, tot i que la gent es pensava que estava als Pirineus o a sí. França, no? I que era la ràdio combatent contra la dictadura. Llavors, la Victòria Pujolar era una dona molt combatent i en acabar la guerra ella se'n va anar, ella va, estava estar, l'exili va estar en un camp de concentració i quan va tornar la van agafar, no? I va ser la primera dona que es va escapar, perquè això també és important. Ella estava a la presó i la van treure de la presó per anar a Madrid a jutjar-la, i quan estava en l'estació de França es va escapar, no? I va ser quan va creuar la frontera. Llavors, és una, per mi és molt important perquè, per tot el que significa també per a la ràdio, perquè jo en el llibre veuré que són diferents dones en diferents oficis, diferents ideologies. Llavors, la Victòria Pujolar va ser la primera que es va escapar, i ella en la ràdio Pirineu Naika explicava i donava les notícies que passaven sobretot a Catalunya.
Clar, però aquests testimonis, diríem, Gemma, no? Aquests 21 dones que recolzen el llibre Torturades, jo crec que tenen aquest fil, no? Bueno, aquest tret identitari, que són dones combatents, no? Perquè la gent s'estarà preguntant, però què van fer, no? Bé, no, tampoc cal, perquè ja ens podem imaginar, però, per exemple, el testimoni de la Isabel López, no? Que tu deies, a diferents oficis treballava a la SEAT, no? També demostra una fermesa impressionant.
Sí, la Isabel López, que també, pobra, la maltrataré molt, va ser la primera dona presidenta de Comissions Obreres de la SEAT, perquè fins a aquella època el món d'esquerra és sindicalista i també era molt masclista.
Sí.
I va ser la primera dona que ho va aconseguir. Però en el llibre, jo sí que he volgut que estiguessin totes les dones representades, no només les polítiques. Les polítiques estan més fàcils d'aconseguir el testimoni perquè estan organitzades, no? Però després hem de tenir en compte que Via Laietana no només es perseguia la dissidència, sí. La dissidència amb des de Franco i també amb democràcia, sinó la diferència. I aquí també trobareu testimonis de dones trans, de gitanes, d'immigrants, perquè també aquestes dones patien i van patir molt, no? Tortures i maltractaments. El que passa que ha estat el que més m'ha costat d'aconseguir, no?
És que és el que anava a dir, no? Aquests testimonis segurament és el que més t'ha costat arribar-hi, no, Gemma, en aquesta?
Sí. Bueno, jo prostitutes, per exemple, dones que exercien la prostitució no n'he aconseguit cap. Tot i que totes les dones que he entrevistat em parlaven i m'han explicat, no?, com maltractaven aquestes pobres dones, no? Dones d'ètnia gitana he aconseguit entrevistar a la Carmen González, però m'ha costat moltíssim, però moltíssimes, no s'ho podeu imaginar. Vaig llegir en una notícia al periòdico que ella em parlava, però de refiló, perquè ella estava parlant d'una altra cosa, no? I clar, vaig començar una cerca, però clar, era complicat. Una senyora que es diu Carmen González, té un nom molt comú. La Gemma, que li va fer, la periodista que li va fer la entrevista, no tenia el telèfon. I bueno, vaig mobilitzar a tots. I finalment ho vaig poder aconseguir. Dones immigrants és molt difícil, perquè penseu que els xicons que es van manifestar en el 2019 contra la sentència, tots els immigrants es van deportar. Però sí que aconseguir testimonis del Defensor del Pueblo. Vull dir que jo anava buscant, no? Buscant i buscant. Però sí, les comunes, les socials, aquelles que no estan organitzades, doncs ha estat molt, molt, molt més difícil.
Molt difícil. Anem una mica als inicis, Gemma, perquè, clar, el llibre Torturades de la Gemma Pasqual i Escrivà neix de veure el fax de TV3, no? Justament de la Blanca Serra i el Carles Castellanos, no?, que estaven parlant de les tortures, i d'aquí va néixer un article que vau publicar al VilaWeb i aquest punt, no?, de dir, va, haig d'escriure sobre això, no? Què et va empènyer, no? Què va ser definitiu?
A veure, és la pregunta. La pregunta és si hi ha hagut tortura en vies de gènere i ha estat estudiada arreu del món, què passa als països catalans? Què passa amb aquestes dones? Perquè quan parlava la Blanca, ho feia diferent al Carles. Val? El Carles incidia molt, jo ho poso en el llibre, perquè també hi ha el testimoni, no he fet de les d'homens, però sí que apareixen les tortures. I, per exemple, una cosa que a mi se'm va quedar molt al cap, no?, era que parlava de com li feien mal en un tornavís. No? Però, en canvi, la Blanca, que sabem que la van torturar molt, a ella i a la Eva, la germana, ella no explicaven tant de detall. Feia uns silencis, que jo també, el meu llibre també està ple de silencis que haureu d'interpretar, no? Mm. Uns silencis que van lligats a les víctimes de la tortura en vies de gènere, no? I va ser aquí, no? El fet de saber quantes. En el meu llibre, és veritat que no, només tenen ninguna mostra. Jo no he fet, no he tingut temps de saber quantes dones van torturar allà, no? Però em va empenyir això, el saber què passava aquí als Països Catalans i quantes dones van passar per Via Laietana, què es va passar.
Què va passar amb la Xènia? Perquè és això, testimoni del 2019.
Doncs en el 2019 les parets de Via Laietana estaven tacades de sang. Sobretot heu de saber que Via Laietana ara mateixa no existeix de centre de detenció. De fet, és un edifici que en estat de formes molt grans i que si ells no consideren que és la seva ciutadella a Catalunya per a fer mal en tota la impunitat, ningú voldria treballar allí. Els policies no voldrien perquè no estan en condicions. Però el dia, el 18 d'octubre del 2019, quan els joves van sortir al carrer, van sortir tots, però sobretot els joves, no? I ells van aprofitar per detenir-los a Via Laietana. I això no tocava, perquè no és un centre de detenció. La Xènia anava a la manifestació, com tanta gent, i li va passar com a moltes de les dones que explica el llibre. Perquè ella, podem veure la seva detenció, perquè es va fer viral. Un veí va gravar en un vídeo la violència amb la que van exercir quan la van detenir. Ella la van detenir perquè no va córrer prou. Ja està. Perquè ella estava en un portal, no, estava en un portal morta de por perquè la policia estava fora del carrer. Ella no havia fet res i quan surt del portal va ser quan l'enxampen. I l'enxampen en una violència extrema que està gravada en vídeo. Imagineu-vos, si això ho fan al carrer, quan està dins del furgó o quan està tancada a Via Laietana, tot el que li van arribar a fer a ella i als companys, perquè la majoria eren joves, eren homes. Mm.
Com es permet encara aquesta violència, ho parles al llibre, eh?
Sí, és primer per la impunitat, per la impunitat de l'Estat, no? I sobretot perquè, per exemple, la tortura té diferents fins, no? Ara, a la Xènia i a totes les persones que van detenir el 18 d'octubre no va ser per aconseguir informació, sinó per ficar-los la por al cos i que no es tornen a manifestar. Això va ser perquè, per exemple, la Xènia encara està pendent de judici i els seus drets estan vulnerats perquè ja no pot exercir el dret a la manifestació. Però encara que no ho diguis un jutge, si a tu el fan tot el mal aquest, el trauma el queda. I aquest trauma és per tota la vida.
Gemma, ha estat un plaer. Ho hem de deixar aquí.
Gràcies.
Però a mi m'agrada molt, no sé, com has explicat en alguna entrevista, que aquell llibre Torturades és de les dones que hi surten, no? I de les que han patit la tortura i encara són anònimes. És a dir, que encara no han sortit, que encara no ho han explicat.
Exacte. És un llibre d'elles i de tots. És un llibre per a la memòria i per aconseguir que tanquen Via Laietana.
Gemma Pascual, gràcies.
A vosaltres.
Una abraçada
moltíssimes
ben forta.
Gràcies.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 6:45 del matí i a 6:00 de la tarda, escolta a Ràdio Estel Sense Distància, el programa de referència en actualitat social i religiosa. Al matí la informació bàsica en 11 minuts i a 6:00 de la tarda 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món, amb entrevistes, litúrgia, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també l'última hora del Papa Francesc. Cada dia a 6:45 del matí i a 6:00 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense Distància. Amb Ignasi Miranda.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinari amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Perquè ara cal protegir tot allò que som i tot el que volem ser.
I tu què faràs? Et quedaràs a casa o defensaràs Catalunya?
Vota Esquerra Republicana.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga. Al dente.
Minuts ens situarem a 3:15. No us preocupeu si aquesta sintonia és que toca parlar de moda, d'estils de vida. Ho dic perquè no us preocupeu, perquè normalment ens visita la Maria Almenar els dimarts. Aquesta setmana, doncs, la tenim avui, que és dimecres. Què tal, Maria? Com estàs?
Què tal? Bon dia, Mercè. Jo estic totalment desubicada, eh? Jo ara estava pensant, avui és dimarts? I dic, ai, no és dimecres. És que jo perdonareu, però arriba l'estiu i el juliol, amb aquestes calorades i el meu cervell, o sigui, no sé, ja m'ha si és dilluns,
ja no estàs
dijous.
Estar,
divendres,
no?
Sí que sé, sempre quan és divendres, això sí. Ja veus el cap de setmana davant.
El tens ben ubicat,
sí,
el cap
però,
de setmana.
No sé si us passa, però aquests dies tipus dimarts, dimecres, és com, uf, no sé quin dia visc.
Mira, ja ho pots ben dir. I a part, clar, ara que t'ho deies, amb aquestes calorades, que ja no saps que te lleves, no? I dius, mare de Déu, o sigui, quin dia és de la setmana? Jo ja no sé ni en quina galàxia estic. Però avui el que és una confirmació és que toca parlar de roba, de moda, que ens agrada, d'aquests estils de vida que ens porta la Maria a l'Espai al Dente, a la Part Magazine. De fet, avui tractarem un tema que teníem pendent amb la Maria.
Sí, tant.
Te recordes que vam parlar un dia? De les cerimònies i els vestits. Què fem, no, Maria? I aquests mals de cap que ens poden venir quan ens conviden.
Clar, és que, a veure, jo ara plantejo, evidentment, no? Sempre hi ha felicitat en una cerimònia, però també hi ha algun mal de cap. Mal de cap com què em poso per no repetir, com puc aprofitar els vestits que tinc. Tu ara imagina't, per exemple, la meva germana es va fer aquestes preguntes, però perquè va ser mare fa poc, i clar, no li cabia res. I llavors és de què faig ara, no? Aquest vestit em va petit, o què faig d'un vestit ja comprat si només me'l posaré 2-3 cops, no? Són dilemes, evidentment, no, que no ens vindran de la vida o el mort, però sí que són dilemes de... que, doncs, quan venen època de cerimònies, ocasions especials, bodes, batejos, comunions, ens assalten. I ara, doncs, per exemple, ara que venen les rebaixes, és aprofitem per comprar, o potser hi ha altres opcions més sostenibles que podem utilitzar, doncs, per fer d'aquest armari, doncs, una mica més reaprofitat, no? I, de fet, dins d'aquest sector, bueno, ara hi ha una solució, i és que si no et vols comprar la roba, ara la pots llogar. De fet, el negoci del
fantàstic,
renti...
Fantàstic.
És fantàstic, oi? Llogar, perquè, mira, al final, si lloguem moltes coses en el nostre aspecte, en molts aspectes de la vida, per què no llogar el nostre armari? No? I, doncs, això se'n diu el negoci del renting, bueno, ja ho sabeu per altres objectes, però s'obre camí a Catalunya, doncs, també en el món de la moda, amb iniciatives sostenibles que fomenten, doncs, aquesta circularitat que té aquest sector, i especialment dins la moda festiva, que mai sabem què fer-ne.
Doncs mira, em sembla molt bona idea, i per això et demanem ja que ens expliquis una mica més aquest negoci del renting. I abans de donar pas a la nostra convidada, ens posem, si et sembla, en situació.
Sí. Per exemple, jo, Mercè, no sé si saps quin tant percent d'armari utilitzem nosaltres al dia a dia, però jo crec que els oients se'n poden fer una idea, no? Visualitzem l'armari...
Val.
A veure, cadascú el seu armari, i quan diríeu quin tant percent utilitzeu en el vostre dia a dia?
Mira, a mi m'agradaria pensar que més del 50%, però saps allò de realitat-expectativa? Val. La realitat, Maria, poc.
Doncs la realitat és aquesta, perquè només un 20% de la roba que tenim és la que ens posem sovint. Dic sovint, evidentment, tot s'ha de fer amb pinces, no? Per tant, la resta de roba, ja sabeu que penja en perxes, badalla dins l'armari. Imagina't, doncs, si ho traslladem en el món de les ocasions especials, aquesta roba festiva, imagineu-vos aquests vestits elegants, les americanes, les faldilles glamurosos, els talons d'agulla, el traje amb corbata, no?, el vestit dos peces... Doncs sabeu que aquestes peces, com a molt, es lluiran dues, tres, quatre vegades a la vida, fins molts cops, i ara potser algun oient riurà, caure en aquest oblit, enfundat segurament amb una funda de plàstic de la tintoreria,
mítica,
no?
Mítica, que l'acabem de deixar allà penjada.
Allà,
no?
I a vegades és com dins una cova i no saps on tens, i de cop i volta un dia descobreixes aquella funda i descobreixes aquell vestit o aquell conjunt dos peces. Doncs molts cops la compra no és la solució, perquè per molt temptador que sigui, doncs, per exemple, els descomptes, podem revertir aquesta situació, doncs, amb el negoci del lloguer de peces de roba.
Tenim ara el camp, ara m'has fet pensar de debò, eh? O sigui, a banda de pensar el meu armari, d'acord, Maria, 20%, ja m'ha quedat clar.
No, o sigui, res.
Estic dins d'aquest percentatge, però és que és veritat, perquè ara ho compartim tot, compartim la bici, compartim la moto, perquè no podem compartir un armari.
Clar, no? A més, aquest model de negoci, el del renting de roba, ja fa anys que s'ha implantat als Estats Units, al Regne Unit, on gegants com Rent the Runway o Buy Rotation triomfen oferint una alternativa sostenible a la compra. Se'ls anomena, o se'ls coneix, ara potser aquest nom seria una mica polèmic, els Airbnb de la moda, i han creat, el més curiós, comunitats sòlides, és a dir, aglutinen milers d'usuàries que ofereixen peces elegants dels seus armaris amb altres interessades en adquirir, doncs, una vestimenta per a una ocasió especial. I aquí, doncs, es fa aquesta comunitat amb aquestes, doncs, plataformes o botigues de lloguer de vestits i complements que, inspirades, doncs, al Regne Unit i als Estats Units, ara venen aquí a casa.
I mira, tu dius, ara venen aquí a casa, de fet, a casa nostra tenim This is Ours, que s'emmiralla amb aquest model de negoci internacional, i per això avui tenim amb nosaltres a la seva fundadora, de la fundadora del projecte, que és la Vanessa Alves. Benvinguda, Vanessa, què tal?
Muchas gracias por invitarme.
¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, un poco nerviosa.
Sí. No, bueno, ja ho veuràs. Deja, Vanessa, por favor, perquè em sembla, Maria, que darrere del projecte, ara ens explicarà la Vanessa, de primera mà, en què consisteix, o com s'ha gestionat tot plegat, però hi ha una anècdota, no?, diria, especial, no sé si vols que ens ho expliqui ella mateixa.
Sí, no? Com va sortir amb aquesta anècdota, no?
Aquesta anècdota que hi ha detrás de la marca.
Bueno, pues porque yo antes en mi vida anterior era diseñadora de moda y justamente tengo un armario, pues, enorme. Por decirlo de alguna
forma. ¿Cómo de enorme? O sea, a mí me gusta visualizar esto.
Ah, no sé. Como una habitación. No es un armario, es una habitación.
Es un vestidor.
Es un vestidor, ¿vale? Y porque obviamente siendo diseñadora acumulé pues muchas prendas que para mí me parecen piezas de diseño, que no me las pongo necesariamente, pero me parecen maravillosas. Y un día pues, le quería dar una vuelta a mi vida porque siempre he tenido un poco esto de ser emprendedora, no sabía bien por dónde tirar y tal. Y un día hablando con mi pareja le dije, es que tengo tanta ropa que la podía alquilar, Dios mío. Y pensé, uy,
mira,
quizás, o sea, yo el tema de la economía colaborativa siempre me pareció muy interesante porque creo que es el futuro, porque el mundo tiene, o sea, hay basura por todas las partes, demasiadas cosas, y nada, entonces fue, me entiendo que sea esto que te refieres, ¿no, Mari?
A esto, esto mismo.
Y le empecé a dar vueltas, ya conocí el Rent the Runway, y vi que habían plataformas como Buy Rotation y Hoot que estaban empezando en Inglaterra, y pensé, pues nada, me tiro a la piscina así tal cual, ¿eh? O sea, sabía lo del armario, que usábamos muy poco, o sea, y me parecía que tenía todo el sentido del mundo en la vida que tenemos hoy en día, que muchas veces necesitas prendas especiales.
Muchas,
y,
claro.
Y al final es como una manera divertida de poder variar tu armario, pero, sabes, consciente, no tener que comprar siempre para ponerte un par de veces. Y así puedes, pues, enamorarte de la moda, probar sin un peso de conciencia.
Claro, esta sería un poco la filosofía que marca, pues, la empresa, ¿no? Y la empresa This is Ours, ¿no? Compra menos y alquila más, ¿no? Esto te marca.
Sí, o sea, yo entiendo que hay cosas que a lo mejor tienes con compras, si la vas a poner a menudo, cómpralas, cómpralas de mejor calidad, compra menos, obviamente, pero úsalas. Pero lo que no te vas a poner a menudo, pues sí, alquílalas. Y por eso también la Hours es basada en una economía colaborativa, de lo que habías dicho antes, de pues yo a lo mejor ya tengo un vestido rojo en mi armario, que tú necesitas un vestido rojo y yo te lo presto. Y es como eso, ¿no? Las prendas van rotando y es mucho más sostenible do que yo como empresa comprar, pues no sé, 1000 vestidos y alquilarlos. Es hacer, es como dar realmente nuevas vidas a las cosas que ya están compradas y es que están por ahí. Porque si pensáis, o sea, si pensáis, por ejemplo, en Barcelona, en todos los armarios que hay en Barcelona, es que,
claro,
claro, es, esto es lo mío, pero seguro que hay peores, sí, o iguales que yo, ¿sabes?
No, no, Vanessa, y clar, Maria, jo ara estic, m'imagino, entre l'armari de This Is Ours, ho dic bé així, saps si bien,
sí,
Vanessa?
Sí, sí, perfecte.
¿Cuántos artículos dispone la plataforma? Porque nos hagamos una idea, ¿no? Porque creo que hay ropa y calzado, hay complementos, ¿no?
También.
Sí, y qué marcas, ¿no? Podemos encontrar.
O sea, en general, yo creo que ahora mismo estaremos sobre 700 artículos, más o menos, y sí hay de todas, zapatos, bolsos, blazers, faldas, vestidos. Es verdad que la mayoría, el porcentaje gordo son vestidos, porque es lo que la mujer al día de hoy más se alquila, porque también es, o sea, cuando tienes un evento en general, el dress code va de vestido, y por eso
Es el que la gente más pide, ¿no?
Sí,
es el que más
sale. Sí, es lo que la gente más demanda, sí.
Explícame un poco, Vanessa, que seguramente te habrás encontrado en muchas situaciones, ¿no? De ¿qué definimos por ocasión especial? ¿Es todo bodas, bautizos? O, por ejemplo, ¿te has encontrado clientas que buscan ropa para una entrevista de trabajo o otras situaciones?
A ver, en general sí que ocasiones especiales son, pues eso, sobre todo bodas, bautizos, pero yo creo que al final una ocasión especial es lo que tú defines como una ocasión especial. Entonces muchas veces me he encontrado en plan, pues fiestas, cumples 30 años o cumples 40, o tienes una primera cita y
también,
quieres
ser
maravillosa.
Claro,
o un día alquilaron
que
era una despedida de soltera de dos amigas solo y fueran para tomarse unas copas en la terraza y fueron a alquilar dos vestiditos. Entonces la verdad es que es eso, es lo que tú consideres especial en tu vida también, y que quieres pues ponerte algo diferente y ya está.
Tener una visión lúdica, ¿no? Que de divertirnos también con la moda, a soñar.
Claro, o sea, yo, porque es verdad que yo, más que la moda, me enamora todo el tema textil, ¿no? Los tejidos, los colores. Y ya me interesaba por moda sostenible, pero creía que había un punto que de muy seriedad, en plan de que tienes que vestirte así, tienes que hacer esto. Entonces yo, como para mí moda es pasártelo bien, es divertirte, es, no te lo tienes que tomar en serio, es probar. A veces me pongo cosas que digo, no sé si me sienta bien o mal, pero me divierte, ¿sabes?
Arriesgarte.
Probar,
¿no,
porque al final,
claro,
cuando estás incómoda es cuando también aprendes cosas nuevas, ¿no? Y pruebas,
total,
porque se va siempre cómoda en total.
Sí.
Dices, pues nunca me arriesgo. Entonces yo quería traer esta parte también para, y creo que el alquiler puede aportar esto.
¿Y cuál es el tipo de cliente, de perfil, ¿no? Que usa, es decir, que entra en la plataforma, ¿no? Es apto también, por ahora estará escuchando gente y dirá, es que yo también quiero entrar. ¿Es apto para todos los bolsillos, Vanessa?
Sí, o sea, yo considero que sí, obviamente. Y por eso tenemos diferentes marcas, o sea, tenemos marcas desde, digamos, por ejemplo, una Mars o Sandro, hasta Valentino o Balenciaga. ¿Por qué? Porque, claro, un vestido de Mars no cuesta para alquilar lo mismo que un vestido de Valentino. Entonces así puedes llegar a diferentes tipos de presupuestos y también diferentes tipos de ocasiones, que dices, pues para ir a cenar con mi amiga, a lo mejor me gasto 30 euros o 40, pero para ir a una boda, pues a lo mejor me gasto 150. Entonces, o sea, yo lo que quiero, obviamente, es llegar al máximo tipo de personas con diferentes tipos de presupuestos y de estilos también, porque lo que a ti te fascina seguramente no es lo que, ¿sabes? Entonces, que cada uno de nosotras puede encontrar algo diferente y que le guste, que vaya dentro de su estilo, de la ocasión.
¿Cómo funciona? O sea, yo, por ejemplo, tengo 3-4 vestidos que no utilizo, o que ya me he puesto en 3-4 bodas y no quiero, bueno, y que le quiero dar, bueno, quiero hacer ese armario,
¿no?
Compartido, ¿no? Entonces, ¿cómo contacto contigo? ¿Cómo lo tasáis? ¿Cómo ofrecéis? ¿Cómo el cliente lo puede comprar también? ¿Cuál es la metodología?
A ver, todo se hace por la web, ¿no? O sea, nos podéis siempre contactar por nuestro mail, por Instagram, como queráis, pero los usuarios se pueden dar de alta en la web, quien quiera, tiene que sí pasar por una verificación de identidad para asegurar que las personas sean quien dice ser, por seguridad. Y luego, pues tú, María, por ejemplo, puedes solo por ti misma subir los vestidos, colgar las fotos. Y luego hay un chat y los miembros entre sí pueden hablar, quitar dudas y todo. Luego tenemos un servicio también que se llama Hours Managed, y que donde gestionamos las prendas de otras personas, que dices, ojo, tengo un armario reventado de cosas, pero no tengo tiempo de gestionarlo, pues nosotros también lo gestionamos. Sí.
Wow.
Entonces hay esos dos formatos.
M'ha semblat molt interessant també el testimoni, no?, el que ens està explicant la Vanessa Alves de This Is Hours, perquè, ostres, ens queden 5 minuts per arribar al punt de les 12, no, Maria? Però també una mica la reflexió que podrien treure com grans distribuïdores de moda, em sembla que és H&M, ho fan en altres països, crec que també la marca, fins i tot Mango, no?, impulsat des del març, aquest Mango Renting, no?, com aquest testeig de moda, és una mica, no sé si li preguntem directament a la Vanessa, creus que és un poco que quan les grans marques ja ven este futuro, es decir, que ya destinan estos servicios a estos tipos de servicio. ¿Es el futuro de la moda? ¿Crees que va para...?
El alquiler, ¿no?
El alquiler, exacto.
Yo creo que hará parte, o sea, es una parte, ¿no? O sea, no es el único futuro, pero creo que el alquiler sin duda hará parte de nuestras vidas, de cómo consumimos moda en un futuro próximo, porque hay que cambiar la forma como consumimos y no es solo comprar mejor, pero es hacer las cosas de una manera diferente, y el alquiler yo creo que también es como una parte, aporta este diferente estilo de vida de consumir moda.
Algo más. Yo imagínate que quiero probarme un vestido, porque ya hoy en día lo de las tallas es un auténtico festival, ¿no? A vegades et penses que fas una M, una 38, una 40, no d'allò. ¿Teniu algun espai físic per emprovar-te els vestits? ¿Tenéis algun sitio?
Sí, estamos en Juno House, que está en Aribau, con Diagonal. Estamos ahí cada semana, montamos un showroom por la tarde, en general los jueves por la tarde. Mañana estamos ahí, si queréis venir. Y para que quien quiera pueda probarse antes de alquilar.
És com jugar un poc a Pretty Woman, eh? És que m'ho estic imaginant, sí. Totalment.
Sí, sí, sí. A este showroom le llamamos Dressing Room Therapy, porque al final yo creo que las mujeres no van solo a probarse, pero también van a hacer un poco de terapia.
També. Que punt de trobada. Però, escucha, Vanessa, clar, estamos hablando molt de dones, però los hombres también pueden alquilar piezas.
Yo cuando empecé la plataforma empecé con hombre también, pero esto hace ya casi 3 años.
¿Qué ha pasado? Entonces
pasó que era muy complicado de comunicarle el renting en ese momento porque la gente no entendía lo que era el renting. Hours fue la primera plataforma de este formato en España, entonces la gente pensaba que eran descuentos. Era muy complicada la educación, la comunicación, porque pasaba también por educar. Entonces al final decidí que meter hombre era, o sea, seguir con hombre era muy complicado, y aparte el hombre yo creo que tiene un comportamiento se comporta diferente al consumir moda, es mucho más restrictivo, digamos, o sea, realmente yo creo que en general, obviamente generalizo, que los hombres compran mucho menos y realmente usan más lo que tienen.
Ellos ya tienen los armarios cápsula, ¿no?
Creo que por general hay... Entonces he decidido sacar hombre. Entonces de momento solo tenemos mujer. Si nos empiezan a pedir mucho los hombres, pues lo planteo.
¿Lo piden o no?
No, de momento no.
De momento no,
un poco. Un par de hombres nos ha pedido, pero muy pocos, sí.
Doncs escolta, està molt bé.
És una opció, és una opció més.
És una opció, és aquesta opció alternativa, perquè mira, si teniu algun esdeveniment i no sabeu què posar-vos i no podeu comprar, és que està molt bé, no? És aquesta opció de llogar-ho. Però ara, per exemple, Vanessa, si ara te diríem, saps, la carta a los Reyes Magos, no? Un poco, ¿qué planes de futuro tenéis? ¿Cuál es tu propósito de futuro?
O sea, mi propósito de futuro es que cada vez más el rental sea una realidad en la vida de cada persona, de cada mujer, de momento de cada mujer en España. Es ligar a muchas mujeres en España, cuanto más mejor, porque ahí tenemos más impacto. Y luego, obviamente, yo soy portuguesa, me gustaría crecer para Portugal, llevar This Is para Portugal también. Y luego ya veremos. Hago planos a corto plazo.
Vanessa, y es curioso porque has empezado aquí, este negocio, ¿no?
Sí, o sea, porque llevo muchos años aquí.
Claro, tú ya eres residente aquí y claro, bueno, pues a ver si puede llegar también a Portugal, ¿no?
El collar que llevas es de This Is Hour. Es que vale la pena mencionar. Es un collar enorme, amb uns llavis, així. Ay, no, està, m'encanta.
Són uns llavis.
Sí, són uns llavis.
Però
són uns llavis
vermells. Sí, que també estava mirant i no sabia si era el vestit O si...
No, no, son dos piezas diferentes.
Son dues peces.
Lo puedo colgar. Aún no está, pero lo puedo colgar.
Lo puedes alquilar. Maria, jo crec que volies preguntar això. Ara després parlem. Vanessa Alves, fundadora de This Is Awards. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies.
Maria, gràcies per presentar-nos aquest projecte digital de roba de lloguer que democratitza els armaris.
Els armaris amb tu, Mercè, i ens veiem la setmana vinent.
Vinga, ens veurem. Ara, deixa'm, jo ja anava acomiadada, dic, no, home, no, que encara ens queda més magazine, petita aturada, ens posem al dia amb els principals titulars i tornem.